Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia del Parlem-ne. Avui en format tertulià després d'haver formalitzat els quatre torns dels partits polítics amb representació municipal. Avui també amb els representants municipals, però en format tertúlia, ens disposem a passar els pròxims minuts parlant d'actualitat. Per una banda, ens acompanya Vicent Lleó, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda, Vicent.
Bona tarda.
Rubén Lallana, per part de Convergència i Unió, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Antonio Espuny, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a... Avui, de moment, no tenim la presència del Partit Popular, que ja ens va demanar que excuséssim, donades les dificultats per assistir a aquesta tertúlia. Dit això, anem a posar damunt de la taula un tema que són dos o tres de Junts, és a dir... Un tema que avui en dia està ja forma part del dia a dia mediàtic, forma part del dia a dia comunicatiu al nostre país, com és, alguns parlen del dret a decidir, els altres parlen de la independència, s'està parlant del referèndum, s'està parlant de les pròximes eleccions del 25 de novembre que es van convocar fa poques setmanes, per tant... és un tema monocolor, i no monocolor polític, sinó un tema monocolor que marca l'actualitat i que compartix en una part del territori, possiblement compartix protagonisme en les dificultats econòmiques, que també les podríem afegir aquí, no? Però que avui per avui tots en parlem. És a dir, és obvi que en qualsevol conversa surt el tema... d'aquest canvi o d'aquest pas endavant que s'ha fet i que a més es vol fer a Catalunya per acabar sent un nou estat a Europa. No sé qui vol agafar la paraula, perquè hi ha molt per on començar i també per on acabar.
Pues bueno, jo m'agradaria començar, has fet un breu preàmbul, però crec que tots els esdeveniments han sortit degut a la manifestació de l'11 de setembre, no? Una manifestació que va sorprendre inclús els organitzadors de l'Assemblea Nacional de Catalunya, no? Va ser una manifestació a la qual aquí jo i Rubén vam assistir i la veritat que només de pensar-ho ara la pell de gallina de la quantitat i de quantitat de gent que hi havia per allí passejant-se i lluint unes estelades i amb un clam unànim, un clam que dia independència, no? Les altres manifestacions havien sigut algunes pel dret a decidir, les altres a favor de o contra les retallades de l'Estatut, però que havien sigut multitudinaris, però no tant, no? Des d'aquí, pues, des d'Esquerra, entenem que aquella és hora que tanta gent hagués sortit al carrer a demanar un clam, que hem deixat de ser durant molts anys aquesta minoria independentista que ens barallem per Barcelona o per Madrid o pels ajuntaments, i veure com quan un partit, sobretot el més gran de Catalunya, que és Convergència, ha agafat amb el senyor Mas una miqueta el timó o vol abanderar una miqueta l'independentisme, i tant de bo ens porti a bon port i l'acabéssim aconseguint, no? Però vull dir, són fruits també d'un malestar econòmic de tot el país, no? Vull dir, veure que durant molts anys ens estan expoliant fiscalment, però durant molts anys, tant un govern com els altres, o sigui, el govern central, aquí ja el representa el Partit Socialista, però si sigués el Partit Popular, doncs, també se podria sentir al·ludit, no? Vull dir, l'espoli que ara se calcula uns 18.000 milions d'euros anuals, clar, ha fet que la gent se tiri al carrer, no? Que la gent comenci a dir que bueno, que ja n'hi ha prou, no? Que ens hem de manifestar, que potser ja no és tan bonic formar part de l'estat espanyol, que potser hem de començar a buscar coses noves, fórmules. Ja es va parlar del pacte fiscal, però ni parlar-ne, i ara pues, algun ministre del PP ens vol espanyolitzar i tot els nens d'escola, no? Vull dir, jo crec que el que més hauríem de treure del context actual és que hi ha molta gent cansada, molta gent fatigada durant molts anys d'haver demanat més autogovern que no ens ha arribat, de demanar uns millors resultats fiscals per a Catalunya, i veus que no ha arribat, que veus com el govern espanyol va engrandint en xarxes d'AVE la resta d'infraestructures de l'Estat i aquí pues, no invertix ni res. Fem una gran l'estació de mercaderies de contenidors més grans d'Europa al port de Barcelona, i l'Estat s'havia compromès a tindre les infraestructures, no les fa, és un continu d'incompliments, incompliments, i jo crec que, pues, que la gent, com bé dir abans, s'ha cansat, va sortir al carrer, s'ha manifestat, el senyor Artur Mas no li va quedar més remei que convocar les eleccions, i bueno, res més.
No, però ho dic perquè... fem una miqueta breu, allò perquè poguéssim...
No, per resumir, l'únic que vull dir que la gent durant aquests anys, que això no és fruit d'un dia, que és fruit de molts anys, de continu espoli fiscal, de continu desprecis pràctics dels governs centrals, tant del Partit Popular com del Socialista, vers a Catalunya, i quan la gent veu que no avancem i que en Espanya no sortirem de la crisi, el millor que hi ha és rumbo a la independència, i contra més aviat millor.
Rubén. Bueno, és un tema molt, molt ampli, podríem parlar tot el Parlament d'això. És obvi que fa molts anys que l'encaix Catalunya-Espanya, Espanya-Catalunya no quadra. No quadra independentment quin hagués sigut el govern, no? Si el de Pujol, si del Maragall, el Montilla o el d'Artur Mas. Les coses tenen un procés, potser no va poder ser en l'època de Pujol, ni va poder ser després del tripartit, potser perquè era tres partits i era molt, molt difícil, també la conjuntura econòmica no era la mateixa. I ara, doncs, què passa? Ara, doncs, bueno, primer hem de saber, això d'independentisme, quin és ideològic, territorial, cultural, digui com vulguis, com pot ser seria el del company Vicent i el meu, i quin, que este és molt gran i s'ha vingut incrementant durant els darrers anys, quin és un independentisme que jo dic econòmic, no? Que és aquella persona doncs, que no se sent especialment català per si, tradicionalment o culturalment o ideològicament, però sí sent maltractat econòmicament, i inclús no és de Catalunya, però és immigrant d'altres regions d'Espanya, i quan va als estius o a passar obres familiars, passa una època d'on va néixer, doncs veu que tenen una sèrie d'inversions en infraestructures que nosaltres no tenim, que hi ha una sèrie d'ajuts, com pot ser Andalusia al PER, que aquí no existeix, i una sèrie de gravis econòmics doncs, que considerem que no estan ben fets. Este encaix no funciona, però a Espanya no li ha interessat que funcioni mai. Mas va anar fa un mes a parlar del pacte fiscal i jo crec que ni tan sols li va obrir la porta. Quan va arribar li va dir vés-te'n. No interessa. Sí que ha interessat altres pactes, no? com el Foral o el de Navarra i el País Basc, perquè són drets històrics reconeguts i ningú s'ha atrevit mai a plantar cara, potser. Jo no jutjo que s'ho merezquin o no, però evidentment no contribueixen al PIB el que contribueix a Espanya, a Catalunya. De cada 1.000 euros que genera que els catalans enviem a Madrid, només 430 no tornen. Per tant, una cosa és el federalisme, l'altra és l'ajuda a les autonomies i l'altra és pagar el beure, com és el cas que ens està afectant avui en dia. No? Jo, abans de parlar d'independentisme, que crec que potser sí que és veritat que ara s'està dient que no toca, potser no tocaria, és veritat, potser estem corrent massa amb això de l'independència, però el que sí que no estem corrent massa és amb el dret a decidir. És a dir, un país ha de poder tindre la capacitat, un govern ha de poder tindre la capacitat de preguntar-li als seus ciutadans, i més quan són, en aquest cas, són els mateixos ciutadans els que demanem al govern que ens deixen decidir el nostre futur. Nosaltres volem dir sí o no. Si surt o no, jo seré el primer que ho respectaré, evidentment, i tothom ho haurem de respectar. Catalunya no estarà prou madura o no no entendrà que ha de ser un estat propi i per tant doncs, tot continuarà igual i tornarem al peix al cove i a intentar queixar-nos i demanar més i anar al constitucional i ara la llengua i ara la cultura i ara els diners i ara faig una AVE de 1.100 milions a Galícia i a Catalunya només n'en toca 200 i pico i tornarem a l'estira i a ronça, no? Però de moment el que toca jo crec que és aprendre de l'exemple dels anglesos, aprendre de l'exemple dels anglesos. Cameron, el president de d'Anglaterra, ha dit jo deixaré fer el referèndum, ara bé, faré campanya pel no. A mi m'agradaria sentir el mateix per part de Rajoy, és a dir, jo entenc que ell faci campanya pel no perquè té una altra ideologia i entén Catalunya dins Espanya, però almenys que mos ho deixi en pregunta.
Antonio.
Sí, bé, jo d'alguna manera...
Has omplit una fulla, escoltant sí, els sí, companys sí, no, de taula.
No, començaré pel, potser pel final, no? Pel cas d'Escòcia. Jo sempre he dit aquí, als plens, he dit que els pobles tenen dret a decidir i si s'hagués presentat a l'Ametlla de Mar l'opció o la moció per a decidir, doncs d'alguna manera haguéssim votat a favor i no els drets. El dret tal com se va reclamar ja directament la independència. En el cas d'Escòcia, començaria pel final, com he dit. En el cas d'Escòcia, sí, això es pot firmar entre un acord, a Anglaterra se pot firmar entre un acord entre el president del govern de la Gran Bretanya, no d'Anglaterra, i el president autonòmic, en aquest cas, perquè els anglesos no tenen cap tipus de constitució i com que no tenen cap tipus de constitució, ells la constitució, d'alguna manera, les lleis seues que els regeixen l'ordre polític, d'alguna manera la van fent sobre la marxa i tot el sistema judicial i anglès i l'americà també, i això ho podem veure moltes vegades a les pel·lícules, que quan surten els advocats no fan referència a cap article, sinó fan referència a casos passats que s'havien que s'han donat i les sentències que s'han donat en aquells casos, etcètera, etcètera. Per tant, quan estem parlant del cas anglès, estem parlant d'un cas on no hi ha cap tipus de constitució escrita que determini quin tipus de constitució, quins tipus de dret tenen o no dret tenen els territoris, sinó que són les decisions a nivell de lleis, que sinó que són les decisions dels mateixos governs que van formant les relacions entre els diferents territoris i inglesos. Dit això, és perquè en comparant-se a Espanya, nosaltres com tot el que és el món d'influència francesa, que tenim la Constitució, que és un text escrit, i que les relacions entre les diferents regions, estats, nacions, com li volguéssim dir, estan escrites, que hi ha unes normes molt determinades de com s'han de canviar o com s'han de fer les coses, i llavors ens trobem amb aquests entrebancs legals. O sigui, que no és tan fàcil de dir anem a fer això, ho volem fer això i que hi hagi un govern que ens ho accepti o no ens ho accepti. Per a fer això s'han de transformar constitucions, lleis escrites i això és el que tenim a establir a Espanya, França, Anglaterra, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, etc, etc. I llavors no és tan fàcil. És que volem que ens donin el dret d'autodeterminació, tot i que, si torno a repetir, tot i que personalment i a nivell de partit crec que els socialistes en la major part ho demanen, que els pobles tinguin dret a decidir, no? A tindre el dret a definir-se. Dit això, ja no val dir, mira, és que els inglesos ficar-los com a exemple, perquè clar, també es podrien ficar com a exemple els quebequesos o el que va passar a Canadà. A Canadà al final van anar al Tribunal Superior de Justícia, estem parlant també d'un sistema que no està regulat, van anar al Tribunal de Justícia, del Tribunal Superior de Canadà i el Tribunal Superior va dir, vale, d'acord, feu les votacions per l'autodeterminació o no, però a la condició, i aquesta va ser la condició que els hi va ficar, a la condició que les parts de Quebec que no es vulguin independitzar, perquè allí també hi ha com a subprovíncies dintre, perquè són divisions que venen dels francesos, i els francesos és la mateixa divisió territorial que tenim històrica a Espanya. I llavors van dir, les províncies que no es vulguin independitzar també tindran dret de mantindre's dintre de la mateixa Quebec, de mantindre's dintre de la mateixa estructura. Jo pregunto, ho faríem? Estaríem disposats aquí a Catalunya que les províncies que no vulguin independitzar-se mantindre's i respectar, si fem una persona un vot, aquesta és l'altra, el sistema de votació català al Parlament, al Parlament i el Parlament espanyol i el Parlament català no és una persona amb vot, no és una persona amb vot. El vot d'aquí val dos vegades i mitja, un vot a la província de Tarragona val dos vegades i mitja el de la província de Barcelona. Clar, estaríem disposats a acceptar-ho? Estaríem disposats o no? Este és un tema que l'he volgut ficar a l'aire perquè quan se parla i es parla dels exemples externs també hem de tindre present les circumstàncies que hi ha fora. Després s'ha parlat d'expoli fiscal. Jo crec que sí, hi ha hagut una mala distribució dels diners, però jo crec que en 25 anys tots els governs de la Generalitat, siguin d'un color o d'un altre, han tingut oportunitats històriques dintre de la negociació política que s'han trobat, i no només ara, que tenim una majoria absoluta. Cal recordar que el primer govern d'Aznar era un govern que estava en minoria i que Convergència i Unió en aquells moments li va donar el suport que li va donar. A canvi de què? Doncs si realment en aquells moments ja se sabia que hi havia un expoli fiscal a Catalunya, si ja se sabia, perquè segur que ja se sabia, per què no en aquells moments, en aquell condicionament polític òptim? Perquè en aquells moments se van donar condicionament polític òptim perquè el PNV se va distanciar del Partit Popular i que l'únic que l'estava aguantant el primer govern d'Aznar va ser Convergència i Unió. Per què no en aquells moments, en vez de demanar el que es va demanar, no es va regular la situació de l'expoli, entre cometes, ara bandera, de Catalunya? Per què? Perquè ja mos anava bé. Ja mos anava bé que hi hagués un govern del Partit Popular allí, perquè amb un govern del Partit Popular a Espanya dona molt de joc als independentistes o al sentiment independentista. No? Clar, ara s'han presentat com a salvadors de la pàtria i ara s'exclamen que no hi ha...
Qui s'han presentat?
El govern de la Generalitat, l'Artur Mas, se presenta que no tenim... El que s'està donant aquí a Espanya i aquí a Catalunya no són situacions econòmiques i realitats que ja s'han donat altres vegades i que normalment apareixen estes dintre de les societats, tenen aquestes sortides, no? Normalment ara tenim un problema econòmic real a Catalunya i aquest problema real econòmic a Catalunya és molt fàcil dir és degut a l'expoli, i per tant, com que és degut a l'expoli, és degut a Madrid o és degut al resto d'Espanya. Mai és problema dels polítics d'aquí, mai. Hi ha molts de temes, intentaré amb aquest tema acabar. La pregunta és que els polítics que ens han governat fins ara no tenen cap responsabilitat? No en tenen cap a la situació que ens trobem l'economia catalana? La realitat econòmica, que està basada en una crisi financera, motivada moltes vegades per la situació de les caixes, és que les caixes d'estalvis que avui en dia neguen els crèdits al sector productiu, no especulatiu, al sector productiu, no van estar governats pels polítics que van haver a la Generalitat i Diputacions? Per què estos polítics que van estar a la Generalitat i a les Diputacions que controlaven, les caixes són entitats públiques, que controlaven aquestes entitats, no van prendre mesures per a evitar la crisi econòmica i que ens portessin a la situació que ara estem vivint? Per què? És que no tenen els polítics d'aquí responsabilitat sobre aquesta situació? O és que ens pensem que perquè ens farem independents tots els catalans serem bons i viurem en el país de les, en Alícia, en el país de les meravilles? Hi ha catalans bons, sí, però déu-n'hi-do els catalans...
Home, hi ha de tot, que, a la vinya
exacte,
del conviuen.
Exacte, exacte. Llavors, la pregunta és, en la independència ens garantitzem que tots serem bons i que els nostres governants serem bons? O què ens sortirà?
Jo primer, bueno, podríem posar 6 pàgines, no?
Jo volia posar un apunt aquí.
Jo podria estar parlant una hora de tot d'allò.
Sí, però us demano brevetat, perquè és que si no...
I no he tret dos temes que discrepo. La quantitat de diners i un altre tema important.
Perquè és que si no, no donem joc a
l'abundància. El primer i més important és que si Catalunya té cada any 18.000 milions d'euros cada any per a poder treballar, potser no ens caldria fer tantes retallades. Les retallades es calculen amb uns 5.000, 6.000 milions d'euros anuals, no? Si en tenim 18.000, imagina't el que ens sobren, no? Després, si demanem les responsabilitats polítiques, jo m'agradaria que em recordessis que si Zapatero hagués començat potser més aviat a fer les retallades que tocàvem en el seu moment, potser avui no estaríem tan malament, no? Vull dir que tots tenim part de culpa, i tant, i el tripartit, quan estàvem un altre governant, també tenim la nostra part de culpa, evidentment, i Convergència durant aquests dos anys també ha fet coses malament, evidentment, però si tu, a casa teua, que jo em fico a casa meua, tingués 10.000 euros més a l'any, per això potser no me caldria fer tantes meravelles, per arribar a final de mes, m'entén? Tindria 10.000 euros a l'any, i potser podria anar una vegada al mes a menjar en un restaurant, potser podria anar a fer alguna cosa més, o potser podria invertir en una maquinària per la finca, i potser això generaria uns quants llocs de treball, no? Aquesta és la primera punt de vista, no? O sigui, si tu tens més diners, evidentment que m'envia les coses. Responsabilitat, si el govern central des de Madrid mos ha de fer com està ara, és que ja fa anys que m'ho he sentit d'anar de Madrid, no? O sigui, aquí han parlat, després s'ha remuntat Antonio, que m'agrada molt una miqueta la història dels polítics, dels governs...
Però
dels...
no comencéssim a
fer lliçons, si ella perquè parlar...
Sí,
no,
ja no. Ho sé, però ho dic per l'Antonio, que mos ha fet dos lliçons d'història magistrals,
però
després a l'hora d'entrar en la política... Després resulta que portem 20 minuts parlant.
No, però tranquil.
Trau-li temps, que si no farem els plens.
Sí, no, haurem de fer així.
Jo només vull dir que si ens remuntem a la història, remuntem-nos a l'any 1714 i de lo que el decret de Nova Planta, vull dir, ja. Si anem reculant, tants anys, pues reculem. Vull dir, tothom l'ha fet de coses malament. La democràcia, els socialistes, Esquerra, tots. Però ara estem al present. I el present ens diu que hi ha una gran demanda de la societat civil de tindre la independència. 2 milions de persones al carrer. I això és molta gent. Sin embargo, los constitucionalistes estos només van treure 6.000 persones al carrer. Vull dir, si apliquem els seus números, són 7 milions de persones que la voldríem, no? Després jo ja... Amb dos coses acabaré per donar un altre torn de paraula. Mira, la Constitució espanyola és una constitució que al seu moment era necessària, però que tots sabem com se va fer, no? Vull dir, se va fer a punta de pistola pràcticament a l'exèrcit, esperant a veure si es podia fer o no es podia fer i dient si això es podia legalitzar o això no es podia legalitzar. Aquesta constitució té articles que inclús ens poden permetre els tanques entrar a Barcelona o a qualsevol territori que es vulgui independitzar. Poden treure l'autonomia. Però és una constitució que la gent que té menys de 50 anys no l'ha votat, eh? Vull dir, també l'hem de tindre en compte, eh? Jo no l'he votat, aquesta constitució. També amb aquesta mateixa constitució, l'article 96 diu que, com que Espanya va firmar tots els tractats internacionals, o sigui, reconeix el dret a decidir dels pobles. L'article 96 és la mateixa constitució, vull dir que si es fes una altra interpretació d'això. Les vies per a tindre la independència, tu has comentat el Quebec, etcètera, però jo també et dic que se pot fer com Kosovo, com Montenegro, com algunes repúbliques bàltiques, com les repúbliques socialistes, que es van independitzar moltes sense pegar un tiro, sense res. I només te diré el que està passant en Catalunya per de l'espoli, que és greu i nefast. Mira, pensa que la solidaritat interterritorial als Estats Units entre estats és un màxim d'un 2%. Los lands d'Alemanya és un màxim d'un 4%, i a Catalunya tenim un 9%. Això és insostenible. La premsa internacional cada dia fa comentaris sobre això, sobre la contínua espoli que s'està fent sobre Catalunya. Per això s'ha d'entendre que cada dia hi hagi més independentisme, que ara no siguéssim tan pocs, els que érem abans que érem potser quatre, cada vegada hi ha més de gent, i cada vegada són menys aquells que hi ha, vull ser espanyol i també català, o això.
Ho trobes que, gent... que en això contribueix les declaracions dels governants del PP en moltes ocasions? Han,
però les declaracions dels governants del PP o del Partit Socialista, perquè també l'hem tingut, sí. Evidentment, els dos partits grans, o de l'UPD, o de qui sigui, i no és d'avui, no són declaracions gratuïtes d'avui.
És una fàbrica de
com va vindre l'Estatut, quan van voler reformar l'Estatut, ja se'n recordareu el que va passar i el que van dir, però tant uns com els altres, vull dir que...
Jo... Perdona, està
allò. No, potser no, després n'hi hem parlat més.
Jo crec que se pot parlar de gestió, perquè també s'està dient, no?, aquestes eleccions que venen, doncs, per exemple, l'Iniciativa per Catalunya està intentant treure, no?, l'agenda setting que es diu, no?, damunt de la taula té el tema de la gestió. Jo, en tot el respecte de si s'ha de parlar de gestió, és una cosa molt important, no?, i s'ha de parlar de gestió. Ara tenim un tema al damunt de la taula, cap dalt, que és el dret a decidir, però de gestió, escolteu-me, és que clar, i no és un atac, però qui governava abans a Catalunya i Espanya i es va agafar un país en superàvit i hem mal gestionat els recursos públics, Antonio, no feies que no, i pues, bueno, tu diràs que no, però el poble de Catalunya això ho va entendre i això es va castigar i us tornarà a castigar. Perquè damunt sortint a les manifestacions en contra de retallades, quan les retallades, si vosaltres haguéssiu gestionat bé, quan dic vosaltres dic los, no vosaltres, vull dir els governants, perquè nosaltres al final no som governants de la Generalitat, els governants de la Generalitat anterior, doncs no estaríem aquí, de la Generalitat no som governants nosaltres,
governat la Generalitat,
no som governants els tres que estem aquí, no hem anat mai a la Generalitat. Me refereixo que no em veurà tu,
parles dels socialistes,
parlava,
i m'hi dius que hem governat, però parlava, també esteu governant i heu governat,
sí,
molts anys la Generalitat,
clar que hem governat molts anys, i mai s'ha arribat a este malbaratament de recursos públics, perquè és que
sí,
si no
sempre s'ha donat, perdona, i molt més,
no t'he interrompit, molt més, bueno, no són les dades, que molt més no. Va agafar un país mitjanament sanejat i ho ha deixat un país com està, i si t'agrada t'agrada, si no, i ja està, i ara voleu liderar lo no retallades, mira com ho estan tenint la gent. Si voleu parlar de gestió, jo crec que ara toca del dret a decidir. Del dret a decidir, home, Antonio, no, és que sona molt casposto d'això que has dit, i permetem que t'ho digui, m'ha semblat veure aquí Intereconomia, o sigui, que la Constitució és intocable, que la Carta Magna, que a Escòcia sí, perquè no tenen una Constitució, i això és veritat, que ho he explicat perfectament, que funciona d'altra manera com en lleis, no sé, sí, això és veritat, però escoltem, les coses estan per a canviar-les. Així com que tenim una Constitució no féssim res mai de la vida. Els països, deixa'm acabar, per favor, després tens el teu torn, els països canvien les Constitucions, no les Constitucions fan endarrere els països. Si Catalunya, 7 milions de persones, o 6 o els que siguin, decideixen una cosa, la Constitució està per a canviar-la, o no?
La França Constitució... i Alemanya l'han canviat, clar, en multitud d'ocasions.
I PP i PSOE canviaran, no tinguis cap dubte, tantes vegades com els convingui, per a el que ells convingui. I ara miraràs, guanyeu els generals, no? Clar, en Catalunya som menys políticament, mai podrem governar, i això ho saps, mai partits catalans podran governar Espanya, per això mai tindrem la independència. No és just. Per tant, i no parlo d'això, el que ha dit ell, hi ha articles que estan caducs, però de fa segles, que no tenen cap tipus d'això. És una altra cosa, gent com Aleix Vidal Quadras dient que surtin els tanques al carrer a Barcelona, això en un país com això, un país democràtic com Alemanya, això voldria dir la dimissió i ipso facto de personatge. Aquí no passa res. Jo crec que, i podem parlar de per què no ha passat fins ara. Pues claro, Antonio, pues perquè fins ara, pues la història, com en tota la vida, té un procés. L'època de Pujol era una època diferent, i sí que hi havia un espoli fiscal, però el fet de presentar una independència estava molt poc madur, hi havia molt poca gent de la població que demanava això, si tenien enquestes internes, me suposo, i devien de ser molt fluixetes, perquè abans ja he comentat el tema de l'independentisme territorial, cultural i ideològic respecte a l'econòmic, ara s'ha aglutinat tot i ara la gent potser sí que ho té més clar, per tant ara se veuen forçats, l'agravi cada any és més gran. L'agravi, mira només l'apartat d'inversions de Catalunya al pressupost de l'Estat i veuràs les retallades que hi ha en els últims 3 o 4 anys. No és d'un 1, 2, un 3% cada any. I la proporció no és la mateixa respecte als territoris del país, perquè em diràs, és que hi ha menys diners. No, parlo de percentatges, no de dades. Per tant, la gent cada vegada està més cansada i ara la gent està madura per a iniciar este procediment. El que es començarà ara a debatre, i acabo, ja s'està fent, sobretot, jo ho he dit, PSOE també, però sobretot pel PP, que és qui està governant, és la tècnica de la por, de desviar el tema i de dir que l'independentisme serà la mort d'un país, no? Que si serà viable econòmicament, que no ho serà, diuen, que ens fotran fora de la Unió Europea, que no ens deixaran tindre l'euro com a moneda, que inclús que aplicaran arancels del 20 o 30% i no podem vendre productes a Europa.
Heu llegit fins
no
i tot
que
els títols universitaris deixarien de tindre
de valor, que no estan ni assegurades les pensions als jubilats, que inclús Catalunya suprimiríem la llengua castellana i els futurs nens que nascuin a Catalunya serien només monolingües, que l'atur difícil d'assumir, que hauria un bloqueig internacional similar a la Cuba respecte a Estats Units, boicots comercials, bueno, que les empreses grans marxarien, inclús les catalanes, multinacionals com Gas Natural o la Caixa marxarien. Inclús se diu que el Barça no podia jugar ni a la Lliga Espanyola. Bueno, en definitiva és la por a un país que genera el 20% del PIB. Simplement estem contribuint sobradament a l'economia espanyola i evidentment jo entenc des d'Espanya, no interessa que Catalunya marxi i per això no s'hi vol demanar als ciutadans que és el que volen, perquè hi ha la por de que surti el sí, i si surt el sí ja l'hem liat. Per tant, és més fàcil dir que la madre Constitució no ho impedeix. Una cosa i acabo. Si fem respectar la Constitució, també hauríem de fer respectar la disposició tercera addicional de l'Estatut, que reconeix una sèrie d'inversions de 2.000 i pico milions a l'any que no arriben mai, ni uns ni altres mos ingressen cada any. Per tant, si les lleis estan a respectar-les, totes, no les que mos interessa.
Jo t'agafaré i començaré per també l'últim. Jo crec que has dit una paraula molt sana, que en aquest cas també se pot aplicar, que és desviar el tema. Ara estem desviant el tema, o sigui, s'aprofita això per desviar el tema. Jo crec que els polítics catalans, avui per avui, i més l'Artur Mas, ara està desviant el tema. I em va sortir un sketch, no el vaig veure, però me'l van explicar, amb el sentit de que Artur Mas davant del balcó tenia funcionaris, mestres, bombers, metges, demanant-li no a les retallades, agafa i diu, ara ja ho veuràs, trau la bandera catalana, fa així, i tots van dir independència. O sigui que tots els problemes que s'han generat, ha dit, ara veureu, m'embolicaré en la bandera catalana i ja s'ha acabat, ja s'han acabat els problemes.
La gent no és tan tonta.
Sí, exacte, però pensa que la gent, a través de la propaganda, perquè ara quan veus TV3, quan veus Intereconomia, a mi se me fiquen els pèls de punta, però quan veig TV3, és que ara només és la panacea és la independència. La independència és la panacea i tots els programes i totes les entrevistes i tot és la panacea, és la independència. I quan s'acabarà la independència o quan tindrem la independència, viurem en el país d'Alícia de les Meravelles. Jo el que penso a nivell privat, això és una opinió particular, jo el que penso és que Artur Mas, davant la situació econòmica creada per tots, aquí val a dir per tots, socialistes, PP, govern central, tripartit, governs de convergència, per tots, perquè els polítics no van estar a l'altura de les circumstàncies i perquè no van fer el que tenien que fer quan ho tenien que fer, i això és exigible, i això és el que hauria de demanar la societat, i en principi ho ha començat a demanar. El que passa és que després els fan desviar. Si realment els polítics assumiessin, i Artur Mas ho veia, jo davant d'aquesta situació creada per tots els polítics que no han pres les decisions, estem en una situació fotuda. Jo les pròximes eleccions no les guanyava, segur que no les guanyava. Què ha fet? M'he embolicat en la bandera catalana i així podré governar. M'ha sortit bé la manifestació, si no m'hagués sortit bé ja es van preocupar de tots els pobles de convergència s'organitzessin autocars cap a Barcelona, i llavors va sortir bé, ara m'embolico la bandera catalana, el moment de la cresta de la ola, convoco eleccions i m'asseguro 4 anys. I d'aquí 4 anys ja veurem el que passarà, ja veurem el que passarà. Avui, no ho sé, ara mentre estava esperant he fullejat el diari i he dit, home, l'autodeterminació, jo calculo que abans de 4 anys la tindrem pebrots, d'aquí 4 anys, i que l'agafaràs la bandera de l'autodeterminació un any abans de que complissin els 4 anys i tras majoria absoluta i tornarem a embolicar-nos en la bandera i d'esta manera oblidarem els temes importants i la culpa, com sempre, serà a Madrid. Jo he dit abans que la història se repeteix. I la història se repeteix. Situació de crisi, situació de desànim, joventut sense esperança de feina. Això són situacions que al llarg de la història, no de Catalunya ni d'Espanya, al llarg de la història del món s'han repetit moltes vegades i totes han acabat amb un o altre embolicant-se amb alguna bandera. Amb un o altre embolicant-se i donant la culpa als altres. Els bosnios li van donar als musulmans, o els musulmans li van donar als bosnios, o els serbios li donaven als musulmans, els musulmans li donaven als serbios.
Però no em posis aquest exemple, Antonio.
Home, aquí abans s'han nombrat exemples d'independència, Kosovo, s'han nombrat Bòsnia, s'han nombrat...
S'han nombrat
la zona dels Balcans.
No volem cantir-ho en altres, eh?
Exacte. Llavors, jo la pregunta és... La pregunta, o el que jo me faig és...
De manera breu, Antonio.
Quins interessos reals defensa el senyor Artur Mas, els propis del partit o els de Catalunya? Perquè si resulta que ara que se presenten les eleccions autonòmiques embolicat en la bandera de l'autodeterminació, diguem-ho així, la bandera de l'autodeterminació, bandera catalana de l'autodeterminació, però ell ja sap que per ara no podrà fer l'autodeterminació, home, d'aquí 4 anys quasi que potser sí que ho farem. Però els problemes que tenim els catalans, com els solucionarem? Perquè si la solució està a l'autodeterminació i l'autodeterminació no serà d'aquí 4 anys, els problemes actuals dels catalans, les retallades als serveis socials, les retallades a sanitat, com els solucionarem? Jo dic que
Antonio,
vosaltres dieu...
Antonio, hem d'anar acabant. És que ho feu molt llarg.
Dos minuts. Mireu, estos 16.000 milions que dieu, 17, 18, per 2.000 milions no mos barallarem. Per 2.000 milions no mos barallarem. És en una situació econòmica ara. Una situació econòmica en un moment d'independència, perquè aquí m'ha estat parlant de 4 empreses i vosaltres heu dit 4 noms, Gas Natural, la Caixa, etc. S'ha dit que aquestes empreses són les que paguen, són les que realment fan el desembols d'estos 16.000 milions d'euros o 18 milions, és igual. Sí, són aquesta gent les que ho fan.
L'1,1%,
sí,
i cada vegada més rics els més rics i més pobres els més pobres, eh? Vull dir, no...
Però és gràcies,
és gràcies a les polítiques que portem de fa molts anys. El govern central.
És gràcies a aquestes empreses que l'Estat s'endú.
Qui paga són els treballadors i les treballadores que...
Avui en dia, i això també va sortir, ja ha sortit, no? Així, avui ha sortit, o aquests dies ha sortit, que la Seguretat Social, els treballadors catalans que avui estan en nòmina, en la mateixa situació de paro actual, no cobriríem les despeses de la Seguretat Social que es cobreixen a Catalunya. I estos beneficis extraordinaris que vosaltres dieu que se'n van, surten d'aquestes grans empreses. En una situació canviant continuarien tenint estos beneficis extraordinaris, Repsol, Gas Natural, Caixa, etc.
Anem acabant, Antonio.
Jo et contestaré breument.
Però solucionar-ho ja, no de dir no, és que com va dir un economista que va dir, home, és que d'aquí 4 anys, al cap de 4 anys de la independència, és possible... Escolta, la gent té els problemes avui. Avui els té els problemes, no d'aquí 4 anys.
En tot cas, Antonio, el que sí insistís el president del govern, Antonio Vicent i Rubén, és que ell insistís en que la consulta pel referèndum serà legal. Suposo que ell vol arribar a una consulta amb tota la legalitat. Ara teòricament no ho seria, però serà legal. Vicent.
Bueno, jo és que com que li dones un tant de marge de temps,
sí,
després no? Haurien de tenir més marge de temps altres també per a contestar.
No, jo us agrairia crec... que fos... Mira, però us, si queden, marge, us queden 10 minuts...
És normal, perquè si... Si hi ha dos persones, si hi ha dos persones que estan ficant un punt de vista, jo he de contrastar els dos punts de vista.
No, és així, hem de ser més breus.
Necessito una mica més de temps per a contestar els dos.
Crec que el primer problema el tinc.
Mira, us dono 2 minuts a cada una a partir d'ara.
Bueno, el primer problema el tinc els socialistes, el primer, avui. Avui. Resulta que la meitat del partit se n'anirà fent un altre partit. Segons tu, teniu la dreta a decidir. Teus que la dreta a decidir. Com és que aquí es vau abstindre i a Madrid els diputats del PSC van votar en contra de que es convoqués un referèndum a Catalunya? Què passa? Aquí diu una cosa i allà diu una altra?
Sempre.
Primer aclariu-se amb altres i després potser els catalans mos aclarirem, no? Aquesta és la primera. Després una altra, la segona, que fem així ràpid, els autobusos. Els autobusos van organitzar l'Assemblea Nacional. Jo t'ho puc dir, perquè jo soc membre de l'Assemblea Nacional. I vaig estar a l'Organització Territorial de Terres de l'Ebre. Això no vol dir, no vol dir que els partits polítics mos hi haguéssim abocat. També hi havia molts socialistes, a títol personal.
I suposo que d'Esquerra Republicana uns quants també, també, no? Perquè diu que tots eren de Convergència.
Bueno, però jo em penso que aquí el mèrit no és dels partits polítics, sinó és de l'Assemblea Nacional. Que tu li vulguis haver penjat medalles a Convergència, doncs és de campanya, s'ajunteu, que també, potser seríeu bé juntes els dos. Ara, perquè com que ja et dic, no s'aclariu, socialistes, el PSC no s'aclarís.
Valtros se troba millor al costat seu.
Podria ser, no ho sabem, Vull dir, el temps ho ha dit. Ara els socialistes no mos van anar massa bé, ja ho saps.
Ja em convencis també que vau desaparèixer.
Escoltem, aquí, si estiguéssim a la SER, demà als diaris, sortiria un resum que seria... A les pròximes eleccions catalanes, Convergència i Unió i un milió i mig de vots. Mínim. Estos assegurats. Perquè ens ho fa la gent que van en autobusos a Barcelona.
A veure, anar tu, dies i Antonio, i parlo amb tu, perquè si sigues el Partit Popular potser parlaria...
Per això necessito més temps per a contestar els dos, perquè els dos me dieu Antonio.
A veure, nosaltres creiem que les retallades ens han fet mal i potser s'han pogut fer d'una altra manera. Evidentment. Però si avui veiem que hi ha un dèficit fiscal i torno a repetir 16.000 milions i les retallades equivalen a 5.000 milions, vol dir que a la independència se podrien resoldre aquests problemes. Tu dius que no, tu dius que has dit que els impostos els paguen les empreses. Avui mateix sortia que els més rics se fan més rics perquè només paguen, no se'ls ha incrementat, només paguen l'1%, l'1,1% del que generen, mentre que la gent treballadora, que és el que paga, que és el que finança l'Estat, la gent treballadora té unes càrregues fiscals d'un 10, un 12%, en el millor dels casos. Aquest és el problema.
Aquest és el problema, que el govern de la Generalitat no demana que paguin els rics, i els hi trau l'impost, i els hi trau l'impost de successions als més rics.
Aquest
és el problema.
Donem-nos la independència i després podrem penjar-li
no interessa, Vicent. No interessa.
I després li farem la culpa a l'Artur Mas. Però si resulta que el 70 o 80% de les lleis se fan a Madrid i a Catalunya, cada vegada, i ho estan deixant residual, però te torno a dir, també fa el Partit Popular que el Partit Socialista.
Més igual,
I entre altres, abans me pensava que havia PSC quan a l'època Maragall, però bé que s'ha desapareixent. Vull dir,
mira, Ernest,
vosaltres mateixos ni s'aclariu. Esquerra ja va tindre la seva guerra interna, ja la vam tindre. Gràcies, sortosament, avui dia estem bé, però ja la vam tindre en la Segarra.
Vinga, va, canviem de terç. Vinga, breuet.
Breument.
Ja no mos queda cosa més.
Lo PIB de Catalunya la generen bàsicament les pimes, no gas natural a la caixa. Però bueno, és igual, si tu que ens ho dius que són les grans empreses, jo crec que és un país de petita i mitjana empresa, del més fort que hi ha al sud d'Europa, i no de grans empreses, però tot i això, evidentment, a la independència s'haurien de quedar aquestes grans empreses, perquè entre altres coses s'haurien de quedar, sí, per què no?
S'haurien de quedar. Tu les obligaràs a quedar-se?
No, però es quedaran.
O elles agafaran i ficaran la seu a Madrid.
Antonio, deixa'm que tu
qui les obligarà? Qui les obligarà?
És el moderador, hauria de moderar. L'és de moderador no modera.
No, però és amistós, te tocava la maneta i tot.
Si em toca res, No, escolteu-me, s'haurien. Jo el que dic és que... som un país ric, amb diners podem determinar quina és la nostra política fiscal i potser fem una política fiscal tan bona que les grans empreses no és que es quedin estes, és que en vindran altres grans. Perquè països minuts, com Andorra, Luxemburg, n'hi ha 50.000 casos...
Suècia, Dinamarca,
amb diferent manera Mònaco,
no?
Salvant distàncies Mònaco, això no té res que veure. Les grans empreses estan allà on faiga falta i entre altres coses hi hauran 7 milions de persones que consumiran subministres i serveis i productes. Per tant, les empreses existiran igual. I això està demostrat allà on ha passat casos similars. Jo crec que Antonio amb això has fotut una relliscadeta amb el tema i demanaria una mica, no sé si han de ser disculpes o que rectifiques, però dir que los busos de convergència, això no ha estat, los busos de convergència que s'han anat de l'11 de setembre, i això no ha tocat tapito, vulgarment dit.
És el que va sortir per la ràdio, va sortir per la tele, i va sortir per tot arreu.
Antonio, hem de ser una mica més això.
Perquè l'Assemblea de Catalunya ell que està i els pobles,
ell que està i jo no estic,
i que per part dels ajuntaments de convergència es va col·laborar.
Mira, jo et diré una cosa,
però això és pecat a minuta.
Deixeu-me acabar.
Vam a la gent de Estat Català.
Deixeu-me acabar. L'Assemblea Nacional és qui va generar este acte, que s'hi van sumar partits com Esquerra i Convergència, evidentment, qui no es va sumar, es va sumar altres, el PP, evidentment, però que digues que els ajuntaments van ser els que... No, els ajuntaments ni d'un color ni de l'altre. Els de Perelló també no està Convergència, també van anar a autobús. I a mil de pobles més, perquè van anar un 80% dels pobles. Això està fora de lloc. Aquí va ser l'Assemblea Nacional, evidentment, els polítics, els que creien en això, s'hi van sumar i per tant, a més, si mires el bus de la gent que va anar aquí al poble, dius més si hi havia estava Convergència allí. Pues no, hi havia militants de tots els partits. Per tant, jo crec que este tema no
està encertat. Jo algun socialista també havia.
No està encertat per part teua.
De manera breu, va.
Bueno, és que aquests debats se mos fan molt curts. El pròxim dia anirà en contra per poder parlar més temps.
Els debats se fan curts perquè utilitzeu 7, 8 i 9 minuts per desenvolupar.
Jo només, jo acabo, ja no dic res més. Jo el que ja no parlo a nivell de cap partit, parlo a nivell personal, el que no es pot prohibir, estiga no contemplat en un document que es diga Constitució o que es diga el que vulgués. El que no es pot prohibir és la llibertat i l'expressió d'un país. I això no es pot prohibir. Un país té tot el dret a poder expressar la seva voluntat.
Vinga, Antonio, dos minutets. Va, que després ne farem... Mira, ne queden cinc, dos minuts i després un cada un. Vinga.
M'agafo i reafirmo les paraules que acaba de dir l'amic Lallana. Un país té dret a decidir. El que passa que avui per avui los polítics i fer política vol dir fer l'art de la política és l'art de lo possible, entens? L'art de lo possible, no l'art de lo impossible. I l'art de lo impossible, l'art de lo possible, per què l'art de lo possible? Perquè l'art de lo possible al final és lo que ajudarà a solucionar els problemes reals de la gent. I l'art de lo impossible serveix per a distraure la gent i no entrar al debat a fons de la realitat. Ho has dit molt bé. Les grans fortunes estan creixent. L'altre dia vaig veure un reportatge per la tele, d'allí te traiem tots informació.
Però a vegades molts creiem i a vegades no els creiem.
Ja, però una de les coses va dir que les grans empreses o les empreses mitjanes grans en totes les seues deduccions i tot el maneig que fan amb tota la normativa de l'Estat, en vez de pagar el 20 que haurien de pagar de l'IRPF, paguen el 10. El promig és el 10. I que els problemes no de Catalunya, sinó de tota Espanya s'acabarien si el govern fies complir la normativa. I agafies aquestes empreses de senyors, vostès han tingut un milió d'euros de benefici, vostès han de pagar 200.000 euros, que és el que li toca. I en canvi, el promig del que paguen les empreses és el 10%. Però és que la Generalitat, a mi m'agradaria sentir a l'Artur Mas i dir, escolta, pagueu a les empreses, demanar al govern central que paguen el que s'ha de pagar les empreses, i a la vegada, si paguen el que s'ha de pagar les mitjanes grans, no tindrem aquests problemes econòmics de les retallades. Encara no ho he sentit, encara continua el mateix que moltes vegades hem vist. La culpa és de Madrid. I Madrid què és? Un ens abstracte? Fiqueu noms i com no.
Vinga,
a la gent. I així sabrem de què parlem. Perquè si no, on anem? A la culpa és de Madrid, a demanar lo impossible, però mentre...
Vinga, Antonio,
la gent,
un altre minutet i així el gastes. Perquè...
Així la gent va i va. No, ja acabo. Suposo que diran alguna cosa i per lo menos tindré dret a la rèplica.
Bueno,
perquè avui m'han gastat el nom, Antonio, entre els dos.
Antonio Molina.
Aquest és l'últim.
Sí, és el minutet final.
Vale. Jo primer, ja, i per acabar, vull dir, nosaltres a Esquerra no estem a favor de les retallades, evidentment, ni potser d'algunes de les polítiques que ha fet Convergència, evidentment, no? Ni a favor de les pressions als treballadors, ni els acomiadaments massius, etc. Vull dir que és que ens cansaríem de fer un... Però avui, com un partit independent des del que pertany, veure que dir que els d'aquí 4 anys farem un referèndum per l'autodeterminació i ens hem ficat un bon grup de partits polítics d'acord amb això, doncs és clar, avui el primer que pensem tots és a favor de la independència, no? I ja per acabar, vull dir, ja dic, soc independentista, sobretot me fico allà millor des de crio, fa molts anys, no? I veure tot el que està passant ara doncs mos emociona, i jo m'agradaria ser allà, i ja dic, amb això acabo, m'agradaria ser allà que em diguessin, me traguessin l'etiqueta d'independent i em diguessin que sóc d'esquerres, ja està, perquè seria el que veuria en un país lliure, en un país independent, en un país que ha pogut triar la seva pròpia llibertat. I un altre dia ja parlarem de les retallades, que ja tocarà també.
Vicent, moltes gràcies. Vinga, Rubén.
Li deixaràs acabar a Antonio?
Sí, li deixarem acabar a l'Antonio, va, perquè bueno, només se queixa, doncs pues li deixarem acabar a l'Antonio.
Si fa més de 2 minuts me'n vaig, eh?
Val, avui ho accepto. Tindrà un minutet, sí. No, escolta'm, nosaltres des de Convergència, com dia el company d'Esquerra, Vicent, tampoc no estem a favor d'haver d'aplicar retallades, conseqüència de la mala gestió de governs anteriors, perquè jo crec que és un punt a destacar. L'Artur Mas no vol retallar. L'Artur Mas no vol no crear nous hospitals com va poder fer Montilla, per exemple, ni noves carreteres. S'ha trobat una situació caòtica, evidentment també estrangulada i augmentada pel dèficit fiscal creat per Madrid. I segurament moltes de les accions que Artur Mas i el seu govern han dut a terme han sigut inefectives o no han sigut l'efectives que ells creien. Evidentment que aquí de salvador de la pàtria no hi ha ningú. Tots ho intenten fer el màxim bé possible, vull entendre, tots, val? Evidentment. Però si hi ha més per a gastar, Antonio, que es gestiona bé o malament, tots els governs gestionaran més bé o més malament, però si hi ha més a la caixa, segur que alguna cosa de més bo caurà. Això és així. Per tant, jo, a nivell personal, sóc independentista, sempre ho he sigut, no m'ha sortit ara la bandera com se li pot dir a Artur Mas, però... A nivell personal, sóc així, però si em preguntes com a polític, jo et diria que potser sí hem d'aparcar el tema estrictament independentista fins que el poble de Catalunya no pugui decidir si ho vol ser o no. Però com a mínim parlem-ne del dret a decidir. Jo crec que com a mínim l'estació és el del dret a decidir, i això ho hem de poder fer amb el vistiplau, canviant el que faci falta a Espanya o anant a preguntar a Brussel·les, però això s'ha de poder fer.
Vinga, Antonio.
Bé, jo...
60 segons de rellotge, tic-tac.
Vale. Escolta, vale. Mira, començo ara. Mira, jo trobo que el que se planteja i el que s'ha dit aquí és autodeterminació, que segur que guanyarem la independència i automàticament ja disposarem dels 16.000 milions estos. Jo crec que no. Jo crec que això, si s'arriba al cas, passaran molts anys, però hem de solucionar els problemes del dia a dia. La solució de les retallades no és l'autodeterminació, sinó altres polítiques cuia... conseqüències de les quals serien immediates. I no dic que la solució a tot del que ens està passant és l'autodeterminació i com a conseqüència la independència, perquè la realitat que es pot sortir de la independència ningú la sap, i com que ningú la sap, ja hem de solucionar els problemes de la gent i hem d'aconseguir que hi hagi les mínimes retallades possibles. Demanem als nostres polítics que assumeixin responsabilitats i que no prenguin decisions com les que es va prendre aquí l'Artur Mas, este senyor que ara s'embolica la bandera catalana i diu que la culpa és de Madrid, que és, va entrar, trau l'impost de successió als més rics i automàticament les conseqüències les van tindre les retallades a les assignacions als instituts i a les escoles. Senyors, si tan malament estem, i els rics ja de per si,
Antonio, rics ja, cavall, de per si,
ja no paguen el que tindrien que pagar, no els hi traiguéssim aquest impost i podrem mantindre les subvencions a les escoles. I aquesta és la política que ens pot esperar quan no hi ha ningú que ho pugui controlar a través de lleis escrites. Aquest és el gran hàndicap que té la lletra, de les lleis escrites, que a vegades tenen coses bones i a vegades tenen coses dolentes. A vegades tenen coses bones i a vegades tenen coses dolentes.
Pues bueno, pues ja està. Ho deixem aquí, pues eh? Ja. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies als tres per les vostres opinions. Fins al pròxim programa.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.